Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Nova picabaralla entre Alberto Núñez i Joy Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, la primera després de la condemna del fiscal general de l'Estat. El líder del PP ha instat a Sánchez a demanar perdó per la condemna del fiscal i aquest li ha retret la seva obediència cega, dit a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, le llama mentiroso al Tribunal Supremo. Pero, ¿qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana.
Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. Porque entre la verdad y la mentira, este gobierno va a estar siempre con la verdad. ¡Con la verdad! España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
I l'advocacia de l'Estat ha defensat avui que la informació sobre els comptes de la família Pujol Andorra, que va publicar El Mundo l'any 2014, era tan veraç que va motivar la confessió barroca, diuen, que va fer l'expresident uns dies després, reconeixent l'existència de comptes i fons des de fa dècades en territoris estrangers. Segons ha dit l'advocat de l'Estat, José Ignacio Ocio, a la vista de les qüestions prèvies, els indicis que van arribar a la justícia van motivar l'activació d'una comissió rogatòria que ara les defensa dels fills de Pujol volen anul·lar. L'advocacia també ha defensat la competència de l'Audiència Nacional per jutjar el cas Pujol i ha apuntat que l'Audiència de Barcelona ho avala. I l'estació de la Basella ha iniciat avui la temporada d'esquí amb bones perspectives, convertint-se en la primera que ho fa a tot el Pirineu i arreu de l'Estat espanyol. En aquestes primeres hores s'ha posat en marxa el sector de Coma Oriola i la zona de Masovera, ja que el fort vent que bufa cotes altes i mitjanes impedeix, de moment, obrir més pistes. I a Terrassa aquesta tarda arrenca el Catalan Dance. En la seva primera edició aterren a la ciutat vallesana més de 200 professionals procedents de 21 països. En total, 23 propostes fins al 29 de novembre per impulsar la internacionalització i la cooperació de la dansa contemporània catalana. I nova patacada del Barça a la Champions, aquesta vegada contra el Chelsea. Ahir els blaugranes van veure com el conjunt anglès els passava per sobre amb un contundent 3-0. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 26 de novembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una atmosfera molt transparent, diàfana, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i només a l'Alt Pirineu queden núvols més enganxats i s'hi va produint alguna nevada intermitent. També hi ha torb en aquesta banda més alta pirinenca, la neu salta en forma de barrufa, en forma d'aquesta rufaca cap a les valls i l'ambient és molt ventós, com diem, també molt fred. Alguns núvols tanmateix queden arrapats a les muntanyes dels ports, a les Terres de l'Ebre i a la resta del país aquest cel completament blau, poca humitat. Per tant, atmosfera molt radiant, però freda. La temperatura de les properes hores passarà poc dels 13-14 graus de màxima a la costa. Atenció amb el vent, com dèiem al Pirineu, també a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, amb cops de tramuntana o de mestral que fàcilment passaran dels 90 o dels 100 km per hora. També hi haurà molt mala mar. Pel que fa al dijous, una mica menys de vent, 4 núvols al Pirineu, a la tarda més abundants, i al matí fins i tot refrescarà encara més que no pas avui. Estem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de pluges extremes. Per què? Doncs perquè sembla que, segons un estudi de l'UPC, es podrien repetir cada 47 anys. Parlarem amb Josep Roca Cladera, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, l'ETSAP de la UPC. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar el judici als Pujol i els resultats de l'últim baròmetre del CEO. A partir de les 5 coneixerem l'aventurera Tamara Prasek, vinculada al Prat. Continuarem amb esports per descobrir el tir amb arc de la mà de Daniel Pérez, president del Club Arqués Terrassa. I acabarem amb cultura i l'edició en català de la primera novel·la del Premi Nobel de Literatura 2025, Laszlo Krasznahorkai. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Dol a Terrassa per la mort de l'historiador Juan Antonio Olivares Abad, als 74 anys. Nascut al barri de Sant Pere, de la localitat egalenca, el 1951, era una persona amb una llarga carrera professional dedicada a la col·lectivitat humana. Olivares destaca per la seva dilatada experiència i el seu compromís social, sindical, polític i cultural al servei dels altres. Fou delegat sindical de Comissions Obreres, membre de la Comissió de Control de Caixa Terrassa i regidor de l'Ajuntament de Viladecavalls per diferents organitzacions i coalicions d'esquerra. Va fundar també l'Espai Virtual de la Memòria Històrica de Terrassa i era membre actiu del Centre d'Estudis Històrics d'aquesta ciutat. El seu impuls ètic i els valors democràtics i civilitzadors van ser els que el van portar a la recuperació de la memòria històrica. La seva consciència ciutadana i empatia amb els altres es veu reflectida en els llibres que va publicar. Abans, durant, després, repressió franquista a l'AMA de Granada, de 2016, i Terrassa exiliada, del 2021. En aquestes obres es reflecteixen els valors democràtics i el compromís republicà i la justícia social i els drets humans amb els quals Olivares predicava i empatitzava profundament.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Salvador Illa, president de la Generalitat, ha anunciat avui des de Sabadell que el govern de la Generalitat comprarà 1.064 habitatges d'Immocaixa a través de l'Incasòl per un import de 87,2 milions d'euros. En una conferència titulada Catalunya lidera, oportunitats per liderar, celebrada aquest matí a Fira Sabadell, Illa ha detallat que a la ciutat també se n'han comprat alguns.
És una inversió per incrementar el parc públic d'habitatges. Rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit. En habitatges que estaven a punt de perdre aquesta condició d'habitatge protegit i que, per tant, les persones que hi vivien podien veure que s'incrementava el seu lloguer. Ara, comprar-nos, invertint-hi aquests 87,2 milions d'euros, el govern de Catalunya garanteix que aquests més de 1.000 habitatges tindran permanentment la condició d'habitatge protegit i, per tant, tindrà unes rendes d'acord amb aquesta condició d'habitatge protegit.
En el marc d'aquesta conferència, ella també ha anunciat que les obres de la construcció de la Ronda Nord començaran al 2028 i que les obres de transformació de l'art tèxtil en el futur campus de Ciències de la Vida començaran durant el primer semestre del 2026.
Gràcies, Júlia. I ara, des del litoral, comencem per Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Amb motiu del 60è aniversari de l'Institut Gutmann, l'hospital ha fet aquest migdia un acte institucional que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Olga Pané. L'acte ha tingut lloc al pavelló poliesportiu de l'hospital, on el president Illa ha compartit aquesta celebració amb més d'un centenar de persones entre pacients, familiars i professionals. L'hospital va començar per al tractament de persones amb lesió medular, però amb el temps va ampliar l'assistència al dany cerebral i altres patologies del sistema nerviós. Des de 1965 han atès més de 35.000 pacients. El 2024 l'Institut va atendre 986 pacients, un 55% dels quals van ser per danys cerebrals provocats per ictus i traumatismes cranioencefàlics. Durant la visita, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina que els professionals de l'Institut Gutmann han fet en aquest més de mig segle d'història. Illa ha assenyalat com les polítiques de la Conselleria de Salut, amb la consellera Olga Pané també present, s'han de centrar en aconseguir la millor sanitat del món envers dos pilars, l'ús d'intel·ligència artificial i la col·laboració público-privada. En aquest últim sentit, Illa ha explicat que estudiaran un pla de cooperació entre l'Institut i diversos agents socials. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Per això, des del Departament i el Servei Català de la Salut, estudiarem i treballarem perquè pugueu consolidar aquesta xarxa de col·laboració i relacions entre hospitals d'una manera estable, perquè això serà un guany en el benestar dels usuaris i famílies per al retorn a casa.
Durant l'últim any, l'Institut Gutmann ha organitzat infinitat d'activitats per commemorar aquests 60 anys, entre festes, la primera cursa trail solidària o la participació d'un equip format per professionals i pacients a la Titan Desert, entre altres.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. La violència institucional i digital han centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat. Sota el lema No està sola, la plaça Catalunya ha estat l'epicentre un any més d'una jornada reivindicativa on s'ha fet la lectura del manifest a càrrec del Consell de Dones.
La violència institucional es manifesta en la manca de resposta dels diferents organismes, en la indiferència d'alguns professionals per la falta de formació o voluntat, en els protocols que no protegeixen i queden obsolets, i en la manca de coordinació entre els diferents recursos.
Les violències digitals són l'eina moderna d'un missatge arcaic. Són una altra forma que utilitza el patriarcat, fent servir les eines actuals com les xarxes socials per difondre el seu missatge arcaic, primitiu i desfasat.
L'escenari central del 25N també ha estat on ha acabat la protesta silenciosa encapçalada per Alma Violeta 08820. A plaça Catalunya s'ha repassat una per una les 85 víctimes de la violència masclista durant l'últim any. Eren tant dones com infants al conjunt de l'Estat. Durant l'acte s'ha interpretat l'obra Tard, dirigida per Marina Mora, una peça que explora la violència invisible i assenyala una societat que sovint aparta la mirada fins que ja és massa tard. Us recordem que si us trobeu en situació de violència, existeix un telèfon específic d'atenció i informació, el 900 900 120. Funciona les 24 hores del dia, cada dia de l'any, i atén consultes i urgències. És gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial.
Gràcies, Víctor. I anem ara fins a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Auditori Municipal Miquel Pont acull aquest dissabte a les 8 del vespre la proposta teatral Gola, una producció del Teatre Nacional de Catalunya i el Festival Temporada Alta, que s'inclou en la temporada estable de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. L'obra dissecciona amb humor fosc i una energia desbordant la necessitat compulsiva d'empassar-s'ho tot. Allò que volem, allò que desitgem i allò que ens fa creure que necessitem. L'espectacle juga deliberadament entre la veu i la paraula, el moviment i la dansa, la performance i el teatre, el bufó i el clown. En aquest terreny ambigu, la peça es converteix en metàfora de la trampa que acompanya la il·lusió de poder-ho engolir tot sense conseqüències. La creació i direcció són de Pau Matas Noguer i Oriol Pla Solina. Tots dos donen forma a una experiència multidisciplinària que també destaca per l'ambició tècnica. L'escenografia i el vestuari de Sílvia de Legnau i la composició musical en directe de Pau Matas Noguer construeixen un univers escènic que es transforma davant dels ulls del públic. El muntatge Gola va rebre la nominació a millor espectacle i a millor actor principal als 27ens Premis de la Crítica.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
Tot a punt pel quinto de Nadal de Sant Cugat, que se celebrarà un any més al Pub 2 de la Rambla del Celler. L'activitat organitzada per Cal Temerari tindrà lloc del 25 al 29 de desembre en un espai amb un aforament per a 900 persones. Enguany, a més del quinto, clou la celebració dels 10 anys de Cal Temerari. Horaris del quinto 2025 són el dijous 25 de desembre de 7 de la tarda a 2 de la matinada, el divendres 26 de desembre de 7 de la tarda també a 2 de la matinada, el dissabte 27 de desembre i el quinto infantil i vermut musical d'11 del matí a 2 del migdia i el quinto i festradi de 6 de la tarda a 3:30 de la matinada. El diumenge 28 de desembre el quinto serà de 7 de la tarda a 1 de la matinada i el dilluns 29 de desembre de 7 de la tarda a 12 de la matinada. El quinto infantil estrena horari al matí i inclourà un taller perquè els més petits aprenguin a cantar els números i es converteixin en pardals i oreretes.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Segons un estudi del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la UPC, les pluges extremes, com la Dana a València, podrien repetir-se cada 47 anys. El nostre company Sergi Estapé parla ara amb Josep Roca, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, un dels líders d'aquest estudi. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs, per parlar d'aquest estudi que ha fet el Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, parlem ara amb un dels líders d'aquest estudi, que és el Josep Roca, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, l'ETSAP, de la UPC. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda.
Doncs expliquem una mica com s'ha fet aquesta anàlisi, com s'ha elaborat aquest estudi.
Bé, aquest estudi es va centrar bàsicament a la província de València, que és on es va produir les pluges torrencials de l'any passat, d'octubre de l'any passat, no? Ens preocupava saber quina era el que tècnicament s'anomena el període de retorn, és a dir, el temps en què tornarem a tenir esdeveniments d'aquest estil, no? I si és una cosa que serà contínua, propera, no? O si hem de parlar de terminis llargs, 500, 1.000 o 2.000 anys, no? Uh-huh. Per tant, vàrem estudiar aquesta qüestió, no?
Uh-huh. Llavors, què es fa? A partir de les estacions meteorològiques, com es fa més o menys?
Sí, es fa, ho hem fet a partir de les 350 estacions meteorològiques que té AEMET, no? L'Agència Espanyola de Meteorologia, a la província de València, no? I aleshores des de 1950 fins al 2024, no? I hem vist el règim de pluges, no? I molt particularment les pluges màximes de cada any, no? A partir d'aquesta informació es poden replicar, es pot modelar els períodes de retorn, ja que tenia en compte que AEMET va dir en un primer moment de la Dana, el dia de la Dana, no?, que era un període de retorn de 2.000 anys, no? Si fos així, estaríem davant d'un esdeveniment realment excepcional. Nosaltres, en el nostre estudi, hem arribat a la conclusió de que això no era cert, no?
Mm-hmm. O sigui, que és una cosa que es podria repetir en un període de temps concret. Van arribar més o menys algunes dades que podríem dir, doncs es pot repetir cada tants anys, o com van arribar?
Una pluja com la de l'any passat, que va ser no la més alta que tenen, que està documentada, és de 1987, al municipi d'Oliva, no?, a València, no? Uh-huh. La de l'any passat té un període de retorn de 47 anys, no? Uh-huh. O sigui, en uns 50 anys hi hauria una pluja semblant, no?, a la produïda fins ara. Però el més preocupant és que, si es mira les condicions de períodes de retorn més curts, no?, a 10 anys, no?, és a dir, ja, no?, en un termini molt curt, pluges superiors a 400 mil·límetres, no? 400 mil·límetres és una autèntica barbaritat, ja que tenir en compte que és el que plou a la ciutat de València durant tot l'any.
Aquest estudi, o sigui, ha arribat a més que res, apunta que hi ha alguns factors que poden ser determinants per parlar d'aquesta, la gravetat dels danys. Un, per exemple, seria l'ús inadequat del sòl, no? L'alta densitat urbana en zones que són sovint inundables, no?
Sí, efectivament. El que plogui molt és una qüestió de la natura i també del canvi climàtic, que va fent que es vagin reduint els períodes aquests de retorn i, a més, amb pluges cada vegada més intenses, no? Però l'acció humana és determinant, no? Per tant, és determinant pels efectes, pels resultats, pel fet que hi hagin inundacions i pel fet que hi hagin grandíssimes inundacions que afecten a les persones i, i als béns materials, no? Com el va succeir l'any passat, no? Aleshores, això es deu fonamentalment a l'acció humana, no? A no haver edificat en zones inundables. Per exemple, els requeriments nacionals a nivell de l'Estat, no? sobre edificació, diuen que no poden ser edificats o no es pot usar la planta baixa dels edificis, no? Com a habitatge en els casos de que estiguin en una zona inundable en un període de retorn de 500 anys, no? Com hem vist, en realitat és molt més proper, no? És a dir, que s'ha edificat en zones inundables, no? S'ha edificat en plantes baixes en zones inundables, no? No s'ha fet estanca l'accés als aparcaments, és a dir, el que està al soterrassant, el que està edificat en el soterrani, els aparcaments en els soterranis, no? La normativa obliga a que siguin portes, no? Que no permetin l'entrada de l'aigua, no? La major part de les portes, per l'altre cantó, estaven obertes perquè els veïns estaven intentant treure els cotxes en aquell moment, no? No està desenvolupat un sistema d'avisos, no? No només el desastre absolut que va succeir aquell dia, el 29 d'octubre de l'any passat, en relació a l'actuació dels poders públics a fer cop i a l'avís tan tardà, no? de la situació, no? Sinó no existeix un sistema d'avís a les persones més vulnerables, no? Persones grans, no? Que tenen mobilitat reduïda, que viuen en zones baixes, no? Aquests avisos haurien de ser molt més ràpids, no? Anticipats, no? Per evitar situacions de perill, no? Mm-hmm. I en realitat tenim un gran problema perquè el planejament urbanístic no està adaptat a les situacions d'inundabilitat.
Mm-hmm. Un altre factor que apuntaven és el desbordament de les previsions de zones inundables establertes en la cartografia oficial. Això què significa pels que no en sabem?
El que significa, bàsicament, és que la cartografia oficial necessitaria ser revisada, no? Uh-huh. Perquè, insisteixo, possiblement diguin que una zona és inundable a 500 anys i, o sigui, a 10 o a 50 anys, no? La cartografia ha d'estar actualitzada. Si una zona és inundable a 10 anys, no? S'ha de recollir la cartografia. Per tant, existeixen dues cartografies a nivell de l'Estat, no? I en el cas concret de València, no? En el cas de Catalunya, per cert, que jo conegui, no existeix una cartografia similar a la valenciana, no? A València està el Patricova. El Patricova és el pla de... que regula la situació d'inundabilitat i que estudia amb molta precisió la inundabilitat. Els valencians van ser pioners en aquest camp, encara que pugui cridar l'atenció, no? I a nivell de l'Estat, el Ministeri de Transició Ecològica desenvolupa una web, una base de dades que són les zones inundables, no? La cartografia de zones inundables, no? Aquestes dues cartografies, tant la del Patricova com la del Ministeri, no? Són conservadores, no? Haurien de ser revisades. No són les responsables de la situació, no? Però del que va succeir a València, però haurien d'actualitzar-se perquè en funció a elles és on es tindrien que donar permisos d'edificar o es tindria que adaptar al planejament urbanístic.
I parlaven de tres factors per acabar aquest apartat. Segons l'estudi, els efectes catastròfics aquests de la Dana també es van deure, probablement, no? Això és el que sí que apunten, el fet que va impactar en una zona on mai abans s'havien registrat precipitacions d'aquesta magnitud, no?
Sí, la zona més afectada, que va ser el barranc del Pollo i els municipis a la capçalera d'aquest barranc, Xiva, Utiera, altres, no? A Turís, no? Mai havien tingut fins ara pluges tan intenses com les que es van succeir, no? Havien tingut pluges intenses de 400 mil·límetres, que és moltíssim, no? Però no tan intenses com les 700, més de 700 mil·límetres, no? Que va tenir Turís i Xiva, no? Mm-hmm. Per tant, però el problema és que les danes, no? Aquest tipus d'esdeveniments, no? Tenen una forma molt local de descarregar, no? Pot estar plovent en un municipi i en el costat pràcticament no ploure, o ploure molt menys, no? Per tant, hi ha que tenir una visió no estrictament local del municipi, de la zona, de l'estació meteorològica en qüestió, no? Sinó que hi ha que tenir una visió més global. Per això el nostre estudi es va fer primer a nivell del barranc del Pollo, no? Però després ho vàrem generalitzar a nivell de tota la província de València, que són hi ha la probabilitat de que descarreguin danes. Aquí o allà no es pot predir amb una certesa absoluta. Per això que AEMET pogués tenir alguna informació que pogués interpretar, que no era completament encertada, però és que és impossible encertar exactament el lloc i el moment en què es produirà una gran precipitació, no? Es pot dir que una zona d'influència o probable, però no un lloc concret, no? Per aquest motiu, probablement els municipis que estaven a la conca, no? D'aquest barranc, no? D'aquest torrent, el torrent del Pollo, no? Estaven tenien poca previsió, encara que ja s'havien inundat prèviament municipis de més a baix, no? Que a la zona zero de la inundació, com per exemple Catarroja, no? Catarroja ja s'havia inundat feia 4 o 5 anys, no? Però era una inundació limitada, un pam d'aigua, no? Ja és molt que pels carrers passi un pam d'aigua, no? Però no 2 metres d'aigua, que és com va arribar a 2,80 en alguns drets.
Mm-hmm. L'increment progressiu de l'escalfament del mar Mediterrani i altres factors com el creixement també del vapor d'aigua acumulat a l'atmosfera poden ser factors que accelerin aquestes, que hi hagi més precipitacions extremes?
Sí, efectivament, no? El canvi climàtic i l'escalfament global està afectant molt en general les zones mediterrànies, no solament a les zones emergides, no? Diguem-ne, on vivim nosaltres, no? Sinó també al mar, no? L'acumulació de calor, al mar és cada vegada més poderosa, no? I l'escalfament del mar és una qüestió documentada, no? Aquest estiu s'han trobat determinades boies que mesuren la temperatura, no? Temperatures que s'aproximaven als 30 graus centígrades o Celsius, no? A la costa mediterrània valenciana, no? I Balear, no? Això significa que una temperatura del mar propera a la que existeix a les zones tropicals, no? A les zones dels huracans, no? Al mar Carib o similar, no? Per tant, o dels tifons. És a dir, tenim un mar que cada vegada acumula més temperatura. Aquesta acumulació de temperatura determina una més gran evaporació. Es produeix una evaporació important que, si es donen les condicions climàtiques de les danes molt específiques, després es poden traduir en grans precipitacions. En aquest sentit, el vapor d'aigua que existeix a l'atmosfera, no? No només és la temperatura del mar, sinó també és la quantitat d'aigua que existeix a l'atmosfera, no? El vapor d'aigua són determinants.
Per acabar ja, professor, clar, la investigació acaba doncs, amb uns suggeriments, no? Doncs, per, no sé, per intentar, si més no, pal·liar els efectes d'aquestes inclemències meteorològiques. Així, a grans trets, quins serien els suggeriments que fan els que heu fet l'estudi?
Bueno, en primer lloc, que l'estudi no fos exclusivament de València, sinó que fos més general, no? Uh-huh. Tindríem de tenir un estudi més general i concretament a Catalunya ens preocupa bastant el fet de que no existeixi com a mínim de forma formalment, públicament, un estudi de la inundabilitat. Uh-huh. Amb grans projectes que estan propers al mar, no? I que poden tenir situacions complicades, no? En segon lloc, no només és tenir un coneixement més gran, sinó reformular aquests mapes, aquests plànols d'inundabilitat que existeixen a nivell de l'Estat, no? Per tant, de fer-los efectius, no? Més actualitzats, no? Més actualitzats al canvi climàtic, no? El canvi climàtic és molt ràpid i això representa que treballs fets fa 10 anys ja quedin antiquats, es quedin envellits, no? S'han d'actualitzar, no? És importantíssim adaptar el planejament urbanístic. El planejament urbanístic és clau, no? Ja des de la llei de sòl de 2008 s'obliga, quan es fa un nou planejament urbanístic, una revisió de planejament, a fer estudis d'inundabilitat i adaptar el planejament a aquests estudis. El problema és que no es revisa el planejament urbanístic. El planejament urbanístic, per exemple, a Barcelona, és el pla general metropolità de l'any 76, no? No s'ha revisat el planejament, no? Per tant, com aquesta normativa és obligada només als nous plans, als plans revisats integralment, és necessari, sobretot a les zones amb major risc, d'adaptar-los, de revisar-los obligadament des de, per una normativa que sigui imperativa, que obligui a fer-ho, encara que no es produeixi una revisió del pla íntegre, no? I després aprendre mesures també des del punt de vista de les notícies, de la informació, de les trucades a la gent, no? És a dir, que les persones més vulnerables estiguin en una situació prioritària d'informació sobre aquests esdeveniments de pluges extremes, no? I l'adopció de mesures concretes, no? A nivell de retenció d'aigua, el que s'anomena la ciutat esponja, no? Que buscar zones de laminació d'aigua, no? Que puguin retenir a la mesura del possible, quan hi ha pluges tan grans és molt difícil, puguin retenir una part important de la pluja, de l'aigua, i portar-la al subsol.
Doncs Josep Roca, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, de l'UPC, i un de les persones que ha liderat aquest estudi, que ha sigut elaborat per un equip multidisciplinari, no només arquitectes, sinó també urbanistes, físics i també estudiants de màster i doctorat de l'ETSAP. Moltes gràcies per explicar-nos una mica doncs, què s'ha extret d'aquest estudi sobre les pluges extremes que van passar a València ara fa un any. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir la finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb l'Emili Miquel, exdirector de l'Oficina de Correus del Prat. Molt bona tarda, Emili.
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. També saludem el Josep Asensio, escriptor i director del programa Tal com Raja, a Castellà. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I el Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, que el tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, doncs avui teniu un parell de temes que no sé si us fan molta gràcia, va de jutjats i va de política, de sondejos, però en un moment o altre és actualitat i els hem d'abordar. I com que la gent del carrer doncs, també té opinió, avui volem compartir amb l'audiència la vostra. I començarem pels tribunals, perquè aquesta setmana ha arrencat el judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills, que s'enfronten a penes d'entre 29 i 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig. De totes maneres, segons han reclamat les diferents defenses, sembla que no tenen massa clar què és el que estan jutjant en aquest judici. Jo no sé si com a públic, com a ciutadans de peu, vosaltres teniu clar què és el que s'està jutjant en aquest macrojudici que ha començat aquesta setmana però que es prolongarà durant 6 mesos. Qui vol començar? Emili?
Sí, jo mateix.
Vinga.
Jo em sembla que és clar, no? L'enriquiment il·lícit i el blanqueig de capitals. L'anunciat diu això, no?
Sí.
Doncs una cosa està... Una altra cosa és el que digui la defensa. Lògicament la defensa de dir és que a veure, no sabem a què venim aquí, no? Què fem aquí? Perquè no se'ns ha concretat, però és enriquiment il·lícit i blanqueig de capitals. Clar, això s'ha de concretar després, no? S'han de presentar proves i s'ha de... Suposo que la Fiscalia haurà de presentar proves i al final això s'haurà de demostrar. Però el titular és aquest. I se sospita que hi ha hagut això, se suposa que hi ha proves, s'hauran de demostrar i al final, si es demostra, hi hauran d'haver condemnes. És com tots els judicis, no?
Mm-hmm.
Hi ha una sospita d'un crim, d'un delicte en aquest cas, i s'haurà de provar, no?, que s'ha comès aquest delicte. I si es pot provar, doncs al final hi haurà una condemna, si s'hi declara, no? Això per començar.
Això per començar, molt bé.
Si els companys volen intervenir ara, doncs...
Sí, tanquem la roda. Josep i Toni, també teniu clar què és el que s'està jutjant?
Sí, bàsicament això, però és que hi ha molt més, perquè hi ha també una associació il·lícita, hi ha delictes de criminalitat, el xarxa de clientelisme, per això també hi ha evidències d'empreses pantalla, de paradisos fiscals, tot això, bueno, com diu l'Emili, s'haurà de mirar si és cert o no. Hi ha desviaments de diners a la Fundació Trias Fargas, bueno, jo crec que, no sé, els que tenim una data ens en recordem del cas de Banca Catalana, jo crec que aquí comença tot, no? Que es va tapar amb la bandera, que han sortit tots els carrers recolzant a la família, directament, a la família dels Pujol, i després hem vist que tot això ha derivat, ja dic, presumpció d'innocència, sí, però jo crec que era força evident que hi havia una xarxa d'aquest 3% famós, que algú diu que és més del 3%, no?, d'empresaris afins a Convergència que pagaven per poder tenir això no és nou a Catalunya, també a Espanya, a Sabadell, també el cas Mercuri també és una cosa semblant, no? Els empresaris volen feina, els polítics tenen ganes de diners i necessiten diners i llavors doncs això és, no sé, jo ja sé que després parlarem més, però l'altre dia, bueno, ahir, abans d'ahir, llegia un article que deia que era com una mena de nissaga, no?, pujolista, tota la família.
Sí.
De fet, l'hereu, l'Oriol Pujol, podria haver estat president de la Generalitat, perquè hi havia aquesta nissaga, si no hagués estat implicada en aquesta trama també de la ITB, no? I clar, es va descobrir tot això i llavors el van tapar. No sé, jo crec que em sobta una mica com a ciutadans catalans tota aquesta història, perquè si no hagués estat per aquesta taca, podem dir que els 23 anys de pujolisme podien, jo és la meva opinió, podien ser bons per Catalunya, no? Jo crec que es va saber pactar bé amb Madrid en aquell moment, és una època històrica diferent de la que tenim ara, diferent de la del procés, però jo crec que això és una taca... Oiga, el fet d'emportar-se els diners a Andorra, això és molt català. Això, jo tinc família que quan ha rebut una herència doncs, se n'ha anat amb sobres, amb bosses, amb bosses de diners a Andorra. Això ho sabem tots els que són catalans. I com bons catalans ells també ho feien, no? El tema a mi el que em sobta moltíssim és dir que era una herència i que van tenir por de dir-ho i tot això. Home, jo quan tinc una herència no tinc por de dir-ho, al contrari, jo crec que la tinc, l'herència, després intento pagar, si la tingués, no?, l'herència, intento pagar els impostos que em pertoquen i ja està, i ho regularitzo tot, no? Però em fa molta gràcia això, que és que va tenir por de no saber què fer amb aquesta herència. Mm. Hi ha moltes diferències en tot problema.
No sé si, Toni, pots afegir alguna cosa més. Com a mínim, sí, compartir jo... la teva opinió.
La meva opinió és una mica diferent. Jo crec que és evident tant el que deia el company, que hi ha molta gent, i us coneixem tothom, aquí a Badalona també, hi ha molts, que han estat aportant diners de capital cap a Andorra, això és sabut. Ho ha fet la família Pujol, en aquest cas és a Casa Major, i jo suposo que l'Estat, el sistema judicial espanyol, anava fa temps a darrere d'això. Han tardat molt, no sé per què han tardat tant, si ho tenien tan clar, han esperat que aquest home tingués 95 anys, bueno, però jo entenc que se li imputin tots aquests delictes, o més, però no sé si la família Pujol és el càrtel de Sinaloa o són el Soprano, eh? Perquè posats a buscar coses d'aquestes, a la capital d'Espanya n'hi han moltes més i de més envergadura, si vulguem. Ara, és català, ha estat manant durant 20 i pico d'anys, bueno, ha cohesionat una miqueta tot el tema del nacionalisme, pactant fins i tot amb el senyor Aznar, i ha fet algunes coses i això pues, no se li perdona. I no se li perdona, es dona un globo, acompanyat amb els mitjans de comunicació que tots sabem de la capital d'Espanya, i a partir d'aquí embolica que fa fort. Com acabarà? No ho sé, però vull dir, és un sumari que és tremendament estrany i carregat de gent que ha de declarar, que ha de fer testimoni, i després de molts anys. No ho sé, a mi se m'escapa quina projecció pot tenir al final això i si quedarà amb res o quedarà amb molt.
Després hi ha una altra qüestió que també s'ha debatut àmpliament aquests primers dies de judici, i és la compareixença de l'expresident Pujol en el seu estat de salut, havent sortit recentment de l'hospital, i una persona amb l'edat que té i amb la situació en què es troba. Els metges ja han estat explicant els últims dies doncs els problemes cognitius que té i que evidentment no estava en condicions de declarar. També s'ha jugat, considereu, una mica en excés amb la necessitat que se segués en, o estigués present en l'inici d'aquest judici? Com ho heu vist?
Jo crec que és una mica estrany que veure que una persona d'una edat tan avançada està en un delicat estat. Em sentiu bé?
Sí, sí, sí.
Que tinc una mica de retorn. Una persona d'edat avançada que es troba en un delicat estat de salut, que té marcadors del fèmur, que acaba de sortir d'una pneumonia, se'l jutge. Ara entenc el raonament, em sembla que és del jutge, no? No sé si el jutge en magistrats o és un únic jutge, em sembla que és un únic jutge, que diu que, veurem a veure, no?, si ell doncs, pot seguir el judici, doncs endavant, i si es veu que l'home no està capacitat, doncs que no el deixaran seguir per raons òbvies, no? En principi sóc d'una mica, no?, que s'hagi arribat a aquest extrem d'una persona que els metges forenses van dir que no estava capacitat, que ho hagin forçat. Però jo també puc entendre que, a veure, que si al final està capacitat i pot seguir el judici i pot contestar a la part que li toca i pot aclarir alguna cosa, i a més em sembla que ell mateix ha dit que ell es vol defensar, que ell vol anar al judici, doncs em sembla correcte, no? Una mica forçat, però al final correcte.
I a la resta, Josep i Toni, aquesta exposició del pare Pujol, president?
Sí,
Jo estic completament d'acord amb el que diu l'Emili. Jo crec que tampoc es tracta de fer mala sang, no? Que en tot cas s'ha de veure. Potser ja és evident, com diu l'Emili, aquests indicadors de problemes cognitius, però si el jutge diu, no sé, interpreta que comencem a veure com va, perquè considera que és el màxim responsable de tot aquest procés judicial, doncs ja es veurà, no? No crec que vulguin allà fer-li malbé, perquè en d'altres casos, quan hi ha aquestes problemàtiques de salut, es pot declarar d'una altra manera, no? Mitjançant un advocat o el que sigui. Jo crec que s'hauria d'haver previst fer-ho d'una altra manera, sí, però no crec que estiguin fent allò mal, no? A consciència.
I tu, Toni?
Bueno, jo a priori, per part de la judicatura espanyola, ho trobo una obscenitat, després de tants anys, que podien haver-ho escurçat una mica, i aquest home, quan es va iniciar tot aquest procés, era relativament més jove, potser estava més capacitat, i haguéssim aclarit tots molt més les coses. No te'n pots enfiar d'una aclaració d'una persona perquè ell mateix pot, d'aquesta edat, perquè ell mateix pot entrar en contradiccions, la seva defensa pot ser molt difícil, donat les seves característiques patològiques, i a partir d'aquí, bé, és com el que he dit abans, una miqueta més burxar amb la ferida de Catalunya, que ha de pagar segons quines coses ha fet, i si hem enganxat aquesta persona, pues aprofitem el tema i que surti els diaris, això si dura 6 o 7 mesos cada vegada es anirà embolicant més, però bé, en principi no em sembla correcte que es faci d'aquesta manera la declaració.
I què en penseu de la inclusió de l'Operació Catalunya, el tema de les clavegueres de l'Estat, com a argument que sembla que pot fer servir la defensa? Quin pes pot tenir?
Això és una estratègia, lògicament, de la defensa. Perquè jo crec que sobre la societat catalana plana un dubte. Si Jordi Pujol no hagués fet costat al procés, si no s'hagués declarat independentista i l'Estat espanyol no s'hagués sentit traït per una persona que era un servidor de l'Estat, tindríem judici ara? O el judici ve, comencem a remenar, comencem a treure coses que tenim, que les tenim a vegades, que les tenim en un calaix, tenim un dossier, i les traiem perquè aquesta persona ens ha traït, això s'hauria tirat endavant encara que Pujol no hagués donat suport al procés. Jo crec que aquest és un dubte que tenim. Si al final és un judici autèntic, real, o és un judici polític, perquè estem acostumats a veure judicis polítics.
Sí.
Venim del judici al fiscal general de l'Estat, que se l'ha condemnat, se suposa que sense proves, només en indicis, i ara tenim una persona que va trair l'Estat, que es va declarar independentista, que va donar suport al procés. Sense això, tindríem judici? És una pregunta que plana per sobre de la societat.
És una bona pregunta, efectivament.
Jo discrepo força en això. Jo crec que quan es declara independentista, el Jordi Pujol ja no té cap mena de poder a Catalunya. Precisament el Jordi Pujol el que va fer és, d'alguna manera, trair els catalans pactant amb l'Aznar, no? Ja sabem com és i com ha evolucionat i com era en aquella època, no? Segurament aquesta traïció va ser un pacte de silenci, tu no toques la immersió lingüística, perquè de fet Aznar no va tocar ni una coma de la llei d'immersió lingüística, i per tant jo no crec que anys després que es declari independentista, doncs ara anirem molt per tu. Jo crec que això és molt, no té res a veure. És una qüestió únicament de pagaments irregulars, de clientelisme, de no pagar, hi ha demostrades empreses pantalla, paradisos fiscals, que la Fundació Trias Fargas es va enriquir gràcies a aquests pagaments d'empresaris. Per tant, jo no crec que sigui una cosa de... Ara has dit que és independentista, molts anys després, ara anirem a per tu. No, jo crec que això no...
Com és que tot això surt a la llum en el moment més àlgid del procés? En aquest moment surt a la llum. Fins llavors hi havia hagut algun petit rumor, molt poca cosa, però surt tot a la llum, si no m'equivoco, el 2016, en el moment més àlgid del procés. Com és? Casualitat? No me la faig jo sol. És una pregunta que a vegades parlant amb la gent, amb els amics, se la fa molta gent.
Vinga, Toni.
Bueno, jo crec que això és una especialitat del sistema aquest gran judicial espanyol, vull dir, amb el fiscal general aquest se'l van pentinar, em sembla que el dia del BNTN, no? Si no ho recordo malament.
Sí, una bona data.
Llavors, aleshores, sempre fan anar les coincidències, així, sense voler però volguent. Ells tenen uns enemics molt clars i a partir d'aquí, pues, jo crec que no s'ha fet expressament, però sí que a l'època que es va començar tota aquesta història era una època complicada des del punt de vista del secessionisme per l'estat espanyol, i van anar a buscar aquesta persona que en aquell moment va dir, bueno, pues mira, jo m'adhereixo a aquest procés. Es va trobar que tenia problemes i tenia lios i tenia fugues de capital, possiblement, i llavors aleshores pues, aquí tenim aquest i aquí això s'ha d'anar pel dret. El que passa que jo sempre, i ho he dit abans, el que m'estranya molt és que hagin tardat tant a posar en solfa tot això, no? I que hagin esperat que aquest home pues, tingui un peu més enllà que aquí. Vull dir, hi ha coses que no em quadren. Què ha passat durant aquest temps? Quina por tenien? Què hi havia aquí? Són preguntes que també em faig i que costa trobar resposta.
Doncs com que la resposta trigarà en arribar a aquestes i tantes preguntes que sorgiran, anirem veient l'evolució d'aquest judici, que dic que serà llarg perquè està previst que duri, com dèiem al principi, uns 6 mesos, aproximadament. Ja veurem què passa. Canviem de tema, perquè segur que l'abordarem en qualsevol altre moment del curs, aquest macrojudici. Anem als resultats de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que m'agradaria saber quina credibilitat li doneu, perquè, clar, aquí hi ha gent que parla del que s'ha cuinat, el que s'ha deixat de cuinar. Clar, al final sembla que tot és manipulable. Li doneu credibilitat o no als resultats d'aquests baròmetres o sondejos en general?
Jo completament, no? Perquè no faria una enquesta per saber que l'extrema dreta està pujant. Això ho sabem tots. Mm. Sabem tots, perquè si entres a xats, llegeixes, parles amb la gent, tu te n'adones que l'extrema dreta està creixent. I era una cosa curiosa, que a Catalunya no teníem extrema dreta, fins que ha sortit Aliança Catalana. Espanya tenia Vox, Europa tenia extrema dreta, França des de fa molts anys, amb Le Pen, no? I ara tots els països tenen extrema dreta, i l'extrema dreta creix a tot arreu, i nosaltres érem una espècie de rara avis, ara tot queda al País Basc, que allà no tenen extrema dreta, i era una cosa, doncs, que repeteixo, no feia falta l'enquesta, no? Per tant, l'enquesta jo crec que reflecteix allò que nosaltres ja d'alguna manera percebíem. Uh-huh. Per mi no ha estat cap sorpresa el resultat d'aquesta enquesta, no? Després, a la resta de partits, uns pugen, els altres baixen, els altres més o menys es queden igual, i la gran notícia és aquesta, que Aliança Popular passaria de 2 a 20, no? Que això és extraordinari, multiplicaria per 10.
Aliança Catalana.
Perdó.
Aliança Popular ja fa temps que...
que
va expirar.
Una associació d'idees.
Tots són aliances.
Les aliances em fan una mica de por.
Sí, sí, a mi també.
Sí. Vinga, Toni.
No, sí, estic totalment d'acord, o sigui, no pot sorprendre aquesta enquesta, o sigui, es veu venir, que aquesta gent està molt ben organitzada, sobretot a través de les xarxes socials, que tot arreu tenen un cert ressò. La gent no s'explica massa, tu vas pel carrer i ningú els votarà, o jo no ho sé, la gent es dispersa, però la veritat, parles íntimament amb qualsevol veí i et diu, jo sí, tiro pel dret, perquè aquests... I està clar que pujaran, que potser més, que potser menys, això no ho sabem, i que hi haurà una davallada dels partits independentistes, jo crec que no tan sols de Junts, sinó que també Esquerra Republicana i fins i tot la CUP, que es notarà, perquè vull dir, aquesta gent entra en molta potència, els socialistes resistiran com podran, i la resta, pues, a veure què fem.
Però en realitat és la veritat és que és fascinant, no?, veure aquesta mena de poti-poti, perquè diuen Aliança Catalana agafarà molt vot provinent de Junts, però és que alhora també pot sumar nous votants, això és el que expliquen algunes informacions, contraris a la independència. Com s'explica que aquesta, al final hi hagi aquesta amalgama i tota vagi a petar a Aliança Catalana?
Bueno, l'Aliança Catalana sempre dic que és un partit independentista, islamòfob, confessat per la mateixa senyora Rubiols, i independentista. Van amb l'estelada a tot arreu, no se n'amaguen. Ara, clar, aquí hi ha una sèrie de derives, que a veure qui ho és més. Té una persona que és un ideòleg dintre del partit, que és el Jordi Aragonès, per cert, parent de l'expresident de la Generalitat, que és el que dicta una miqueta les idees per on han d'anar. Llavors, aleshores, per on pot explotar això? Pues no ho sé, però és complicat, sí.
Josep.
És complicat d'entendre'ls, eh?
Ja.
A veure, ràpidament, que crec que queda poc temps, no?
Sí.
Jo crec que aquesta enquesta, que també s'han d'agafar amb pinces totes les enquestes, diu unes quantes coses. La primera, potser, és el lideratge de Salvador Illa, no? D'un partit que perd molt poc, que continua tenint aquests 40-42 diputats. La davallada de Junts és normal, vull dir, amb Junts està passant una mica amb el PP i Vox, no? El PP està fent de Vox perquè veu que li mengen el terreny, i Junts està acollonida, perdoneu l'expressió, perquè Aliança Catalana els hi menja el terreny, no? Per tant, si mireu bé l'enquesta, bàsicament hi ha un trasbals de vots de Junts a Aliança Catalana, històricament on sempre ha estat Junts forta, que és a les comarques de Lleida i a Girona, no? Per tant, bueno, jo penso que els demòcrates hem de treballar per aquesta... Bueno, jo he sentit, a mi em fa por, bueno, em fa por, enteneu-me, no? Em fa por, però aquesta la manera de parlar, manera de parlar de l'alcaldessa de Ripoll és molt islamòfoba, però molt contrària a la democràcia en si, no? Vull dir, tot el que està fent, no sé si esteu al corrent de tot el que està fent, traient els menjars que no porten porc a les escoles i que aquí es menja tothom igual, vull dir, és una dictadura, cosa que per exemple a França no hi ha, o sigui, igual que hi ha persones que no mengen gluten, hi ha persones que no mengen porc, no? I, però aquesta deriva com Vox, exactament igual, que jo no descarto que es posin d'acord alguna vegada al Parlament de Catalunya, bàsicament en contra de la gent més pobra, de la gent que té menys recursos i de la gent, per ser, fer-nos veure que el problema de Catalunya són precisament els...
Ho hem de deixar ja, que no ens queda més temps. Emili, Josep, Toni, gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
Molt bé.
Igualment,
gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Cada cop tot passa més ràpid. Ja fa temps que ho sento dir. De moment, per fora encara ets fràgil. Dins teu